C. Amb aquestes tres lletres, l'abreviatura de Més que Cinema, comença una nova edició d'aquest programa de ràdio d'aquesta emissora, Ràdio Sant Vicenç. I una vegada més amb els col·laboradors habituals, amb novetats molt interessants que de seguida passarem a comentar-nos, i amb la persona que tenim aquí a l'estudi doncs, de manera pràcticament habitual, contínua, Felipe de la Cruz també, però ara bueno, per qüestions diverses doncs no el tenim aquí a l'estudi, però el tenim a l'altra banda del Jitsi. Saludarem primer de tot a Eva Maria Milara. Què tal, Eva Maria?
Hola, buenas,
com
què
sempre,
tal?
Com sempre he d'apressar-me a posar el micròfon en marxa, no el tenia preparat d'abans, però ja tenim aquí, ja et sentim i ara, a més et veurem quan el vídeo del programa estigui editat i publicat a la plataforma Odyssey, que ens està quedant una temporada molt completeta i molt maca amb tots aquells vídeos que anem penjant allà. La veritat és que és tota una feinada, però val la pena perquè no. Ens pugueu veure i pugueu veure tot
no se te oye.
No se m'escolta perquè he baixat una miqueta, no? Ara se m'escoltarà millor.
Sí, bueno, ara.
És que vaig provant a veure els controls perquè gravi tot amb un volum correcte. Això de la ràdio és això. Si no ho gravem bé, després queda sobredimensionat. Tenim a l'altra banda del Jitsi el nostre col·laborador també habitual, bueno, continu pràcticament, només va fallar un programa d'aquesta temporada, aquesta 13a temporada, Felipe de la Cruz, a veure si el podem sentir. Felipe, què tal?
Hola, què tal? Sí, hola, què tal? Com
sí,
esteu?
Sí, perfecte, doncs molt content.
El que no he sentit a l'Eva, eh? Si ella parla no la sento.
A l'Eva no l'has sentit, doncs això està bé que ho diguis, perquè intentarem que la puguis sentir. Potser haurem de fer alguna combinació així curiosa perquè ho sentiu. Bueno, i també tenim, i aquesta és la novetat que no podem estar a dir-vos, tenim com a col·laboradora, en principi ja habitual, de moment havia estat fins ara doncs, col·laboradora puntual, en moments concrets, quan s'ho podia organitzar, i fa no gaire ens ha dit Montse Rodríguez, doncs ara vull estar sempre a la meva casa, i nosaltres hem dit, doncs que bé, doncs vinga, benvinguda com a col·laboradora, i la tindrem sempre que pugui ser aquí en persona, i quan no pugui ser en persona, doncs la tindrem a través del Jitsi, com ara mateix. Què tal, Montse?
Hola, bona tarda.
Escoltes a Montse, Felipe?
Sí, a Montse sí.
A Montse sí. Ah, l'únic problema serà potser a meva Maria.
No són els micros de l'estudi.
Em vaig fent una...
Que no ens arriben.
Que era el que tu havies dit abans que podia passar. Bueno, doncs ja mirarem de solucionar-ho. D'acord, doncs Montse, com t'he dit abans, com t'he avançat, molt bé, molt, molt contents de que siguis col·laboradora ja habitual del programa, i com que la persona, la convidada especial que tenim avui, que ja la tenim també a l'altra banda del Jitsi, ja la podem veure, has estat tu que ens l'has proporcionat com a convidada, doncs et toca a tu presentar-la.
Bueno, jo crec que aquest any no havíem pogut parlar del Girona Film Festival perquè per tema Covid no, jo no havia pogut estar present i no vam poder fer una mica de crònica. I a part de que la persona convidada és un part important d'aquest festival, us vull presentar avui a la Sílvia Grau, que bueno, prefereixo que sigui ella la que es parli de si una mica de si mateixa, i després Francesc, si et sembla, li farem algunes preguntes perquè ella doncs, ens digui que està implicada en el món del cinema, a part del seu, bueno, del que fa habitualment ella.
Moltes
gràcies. Sílvia, bona tarda.
Hola, bon vespre a tothom. Em sentiu bé?
Et sentim perfectament, Sílvia, i un plaer, encantats de conèixer-te i moltes gràcies per estar aquí al programa. Per nosaltres sempre és un plaer afegir una persona més a la família emacassiana, que diem, i bueno, que sàpigues que una vegada que has entrat doncs ja et perseguim, artísticament parlant, està clar, vull dir, no es tracta d'un assetjament personal, sinó que ja voldrem saber tot el que fas. Aquí una miqueta, Montse no ho ha dit, però nosaltres, tots els que estem aquí, som tafaners de mena, llavors ho volem saber tot. Ja que Montse t'ho ha demanat, ho podíem fer nosaltres, però bueno, ja que Montse t'ho ha demanat així, doncs explica'ns una miqueta quina és la teva participació en el Festival de Girona i, bueno, i a què et dediques? A què et dediques en el món del cinema, de la publicitat, abans de començar a parlar de coses més concretes? Perquè és una feina que normalment, bueno, podia dir que no és... La gent no s'hi fixa massa, però és que sense el que fas tu poca gràcia tindrien les escenes de cinema i de publicitat. Explica'ns una miqueta, Sílvia.
Sí. Bueno, primer de tot, moltes gràcies a la Montse per convidar-me. Per mi, haig de dir que és la primera vegada que assisteixo al vostre programa, o sigui que és tot un honor i també, doncs mira, ella serà fixa ara, doncs jo potser seré més contínua, no?, a escoltar-vos cada setmana. O sigui que un plaer i moltes gràcies també d'entrada. I, bueno, soc directora d'art. I diguéssim que la meva base, o porto més de 22 anys treballant en el món dels espais, començant des de els espais reals, que dic jo, no? I després, doncs, amb tota la meva inquietud i el món de la cultura que em fascina, des de performance, teatre i cinema, doncs vaig començar a fer escenografies per teatre i després caramboles i coses i de diferents trajectòries i haver estudiat fora, vaig arribar a l'ESCAC. I allà doncs vaig poder tenir l'oportunitat de poder fer un curs de construcció de decorats, on vaig aprendre dels millors professionals que tenim, que han realitzat moltíssimes pel·lícules aquí. I bueno, diguéssim que allà va començar doncs a obrir-se més aquest camí cap al món audiovisual, que com molt bé deies tu, Francesc, en el fons el món audiovisual seria tot el que... La responsabilitat nostra és una mica tot el que es veu per càmera, no? De dir què és el que tenim al nostre voltant, què és el que ha de passar perquè un actor es comporti d'una manera. I, bueno, o sigui, com tu deies, no? És una cosa que potser no apreciem molt, però que quan ho comencem a descobrir és un món fascinant. I llavors, doncs, realment la meva feina puc dir que és apassionant perquè cada dia puc estar en una part de la història... en una part de la història, no? Puc estar al passat, al futur, al present i bé, llavors doncs us convido a que comenceu a descobrir més tot el que és l'equip artístic, que quan acaba una pel·lícula o fins i tot en teatre o en publicitat hi ha participat, no? Perquè hi ha un equip molt, molt gran darrere de totes les persones que formen aquest departament.
Nosaltres, gràcies a tu, a Sílvia Grau, avui mirarem d'aprofundir al màxim amb aquesta feina de direcció d'art, de construcció de decorats, i jo faré una cosa ara que radiofònicament, doncs, bueno, deixa una miqueta de desitjar, però posaré un vídeo que de moment als oients de la ràdio, quan estigueu veient el programa o sentint el programa en directe, no el veieu, però després el que farem serà col·locar-ho en el vídeo perquè pugueu veure, si et sembla bé, Sílvia, si et dones permís, perquè pugueu veure aquest reel tu de 2018, meravellós, vull dir, tan ben sincronitzat amb la música, que jo m'he quedat encantadíssim de veure'l i que, bueno, fins i tot podia ser interessant, si el recordes bé, que m'imagino que sí, que després de que passin els primers compassos de la música ens puguis comentar una miqueta. Jo puc fins i tot recordar-te les escenes i tu dir, doncs mira, aquí això, perquè és espectacular. A veure, sentim una miqueta la música i...
Val.
Ara estem veient cotxes, publicitat, després una persona tocant la bateria i apareixent diferents... Bueno, és impressionant, perquè clar, com que un ja mira el vídeo predisposat, aquest vídeo no és públic per això et demano permís, si et sembla bé, doncs que ho posem en el vídeo de difusió que farem del programa després, ja ho parlarem i ja m'ho dius en privat, no hi ha problema, però està molt bé perquè com que tu ja saps que t'has de fixar en el tema de direcció d'art, clar, a cada escena, ja sigui d'interior, ja sigui d'un bosc, ja sigui d'una platja, clar, estàs mirant tot el decorat i llavors de cop te n'adones de la feinada que hi ha darrere d'això, que, bueno, com estem dient, moltes vegades no ens fixem perquè, bueno, estem seguint els personatges, la història, la música i no hi caus. I clar, aquí és que és tan evident tot, vull dir, els bitllets, la decoració d'una fruiteria, el paisatge de nit, és com tu dius, és veritablement, és una feinada. Aquesta feina.
Home, et puc dir com una anècdota que una vegada vam treballar en un parc nacional i vam agafar com si fos una cova, no? I aquella cova li vam tenir que fer una porta que simulés que tenia doncs milions d'anys i les pedres milions d'anys i tot, i recordo que després de tot el rodatge i tot, quan ho vam anar a treure, van venir els guardes forestals posant-se les mans al cap i ens van dir, però què feu, que sou bojos, que això no ho podeu tocar, que són milions d'anys, no? I dèiem, però si ho hem fet nosaltres, no? I clar, es van quedar parats perquè realment estava aconseguidíssim, no? Llavors, bueno, és fascinant, sí.
Wow. voldria també, gràcies Eva Maria per dir-me que no sentia, perquè m'havia tret jo mateix el botó d'escolta, doncs voldria que Eva Maria, que sí que la veritat és que és una de les persones, igual que Felipe de la Cruz, que tenen experiència en el món del cinema i que saben molt bé el que és la direcció d'art, doncs ens expliquessin una miqueta quina és la seva experiència treballant amb directors d'art, quina és la seva visió de la direcció d'art. I a més aprofitaré per veure si Felipe tu mateix, començarà Eva Maria a parlar, a veure si l'escolta. Jo em treuré a mi, em sembla que llavors sí que la podràs escoltar. Tu ho dius, si escolto Eva Maria o no, sense cap problema, aquí, en directe. Ja sabeu, oients de MKC, que això és un programa de ràdio, però també fem metallenguatge cinematogràfic, és a dir, que us expliquem tot el que fem, les errades també les podeu sentir, és a dir, que cap problema. Eva Maria.
Hecho, y si está hecho, pues no se nota nada. Entonces, sí que es verdad que tiene, o sea, cuando hay una persona detrás que está haciendo arte, eso es muy bueno para, como mínimo, para las personas que nos gusta el cine y bueno, y nos gusta, ¿no? Fijarnos en las cosas.
No se nota mucho.
¿No? Se nota mucho. Se
lluny. Molt lluny.
Ah. Molt fluixet, sí.
Sí, molt fluixet.
Ah, pues antes sí que me... No sé. A ver, ¿ahora me escucháis?
Ahora mejor, Eva.
Ahora mejor, vale. Bueno, pues que os decía que yo he trabajado con directores de arte y la verdad es que, o sea, son impresionantes cómo en un momento te montan un escenario que no estaba. O sea, puede ser una habitación vacía que la conviertan en una cocina, en un desguace, en lo que sea. Y te lo hacen así, pim, pam. O sea, lo tienen clarísimo, lo tienen todo preparado. Son muy... Yo, por lo menos, con la gente que he trabajado, son súper rápidos. Y la verdad es que luego se nota. Porque, claro, necesitas, por mucho que... O sea, por mucho que tú tengas un espacio natural, siempre tiene que haber alguien de arte. Yo qué sé, aunque sea para limpiar esa manzana que está en un sitio y, ¿sabes? Para que, como mínimo, tenga ese brillo especial... ¿no? Aunque no, bueno, que luego no la utilices, da igual. Pero yo creo que es imprescindible, ya te digo, igual que el maquillaje, peluquería, vestuario, todo. Es que yo creo que si eso es una parte fundamental, si se cae eso, se nota. Y se nota mucho, además.
I Felipe de la Cruz, que precisament en el seu, a veure, ara ho diré bé, amb el seu Hijos de Adán, no Hijos de Caín, com vaig dir l'altre dia, doncs precisament va convertir una cova, com deia ara Sílvia Grau, convertir en una cova, en un espai on dos personatges tenien tota la seva relació personal i els seus canvis. Com veu el tema de la direcció d'art?
Necessària, vull dir, com tots els elements del cinema. El que passa és que és veritat, com deia l'Eva, clar, hi ha coses que no es veuen, no? Són intrínseques a la pel·lícula, com podríem dir, no ho sé, la càmera, no? Quina càmera hem utilitzat, quines òptiques i demés. Evidentment, això també influeix en el resultat, però si hi ha una cosa que es veu a part dels actors i el vestuari és la part d'art. Llavors, bé, com dius tu també, a mi el que m'ha agradat sempre del cinema és aquesta màgia que es pot fer amb la càmera, i, o sigui, en la conjunció càmera-art, que una cosa inexistent la modeles o la fotografies d'una forma determinada o la maquilles, per dir-ho d'alguna forma, no? Amb un decorat o amb el que sigui, per poder filmar-la i acabes obtenint un resultat fantàstic. No? En el cas del meu curtmetratge, per exemple, bueno, no desvetllarem com quin és l'espai, però és veritat que la cova es va haver de recrear. I, a més, en aquest cas era molt important perquè la cova, en certa manera, també és un personatge, és el tercer personatge de la història, no? És el que els envolta i també juga un paper important. A part també que la cova també la vam ficcionar amb el so, això també és important, no? Per això deia abans que tot suma. Però, evidentment, tot el que està davant de la càmera ha d'estar impecable, perquè sigui... Bueno, impecable i ha de ser real... No diré realista, perquè, clar, si la no és realista no té per què ser realista, però sí que és veritat que ha de ser... verosímil dins de la pel·lícula. I a vegades és veritat que estàs mirant pel·lis i dius i això, com és que és així? Com és que és això? No? Llavors, aquí és on trobo també que art és una d'aquelles feines que sempre es nota per mancança. Mai... És a dir, no sé, la Sílvia ho podrà confirmar, però moltes vegades fas molt bona feina, no et diuen res, perquè és el que s'espera de tu o no ho sé. Però en canvi, quan les coses salten és quan t'ho diuen. No?
Bueno, referent una mica al que dius, la veritat és que hi ha una cosa molt important i és que en el moment en què tu vas a rodar ja hi ha hagut potser 3 setmanes, 2 mesos de preparació. Llavors, sempre dic que en el moment que s'està rodant, només falta que allò no quedi encol·locat o que passi tal o que algú es deixi la paperera o algú i et pot fastidiar la feina de tot un equip, no? Diguéssim, que portes temps treballant. Llavors, en el moment del rodatge, doncs, també és superimportant aquests mil ulls i aquesta exigència de tots i també, pues, com això, no? Aquesta rigorositat de tots davant la nostra feina i cadascú amb el seu departament. Perquè al cap i a la fi això és un treball en conjunt i sense uns amb els altres, doncs, no existiria, no? I llavors, doncs, en la nostra feina, per exemple, doncs això passa molt sovint, que en el moment en el que s'està fent el rodatge hem de tenir molts ulls perquè tot sigui el que realment volem en aquest resultat.
Sí, el que passa és que jo, per exemple, més enllà de l'anècdota de si falta alguna cosa, no falta o hi ha una cosa que està al seu lloc o no, una cosa que sí que valoro molt del vostre departament és totes aquelles idees que aporteu en prou de la pel·lícula, no? Jo, per mi, hi ha una cosa que les pel·lícules sempre m'hi fixo, que són el color. No? És a dir, quin és el color de la pel·lícula? Quina és la paleta que s'està utilitzant? I a vegades això, clar, una part que té molta responsabilitat, a més del director de fotografia, és justament també art. Perquè el fet que un decorat sigui d'uns colors o no, clar, la pregunta és fins a quin punt allò significa alguna cosa a la pel·lícula o fins a quin punt estan narrant o expressant alguna cosa amb aquell decorat, no? Mm-hmm. I per això dic que trobo que això és una cosa molt important perquè moltes vegades, clar, un director, per exemple, arriba fins on arriba, és a dir, el que fa és dirigir. Però hi ha moltes qüestions que, per exemple, jo quan he rodat, el fet de que vingui la directora d'art i em digui, escolta, això, què et sembla si ho fem així per expressar això o per recolzar aquesta idea o per potenciar-la, jo això ho trobo molt valuós, per exemple, no?
Mm-hmm. Sí, perquè al cap i a la fi el que primer analitzem són els personatges, quin és el seu caràcter, quin és el seu background, no? Que una mica què és el que passarà, si estàs fent un thriller o, bueno, una mica, bueno, és aquest diàleg amb el director que sí, sempre busquem trobar allò el més encertat, no? Perquè les coses expliquin el que en aquest cas els directors voleu.
Jo t'explico, Sílvia, una mica la idea així del programa. Normalment fem això, el que hem fet ara, un pròleg, parlant amb el convidat, amb la convidada, amb la persona convidada. Després acostumem a fer la secció de Felipe de la Cruz, que des del començament d'aquesta temporada és així, i després tornem a parlar amb la persona ja per aprofundir una mica més. Si tu tens pressa d'allò i ens dius que no pots quedar-te, doncs parlem ara amb tu fins que més o menys acabem la conversa i després ja fem la secció de Felipe. El que tu em diguis, així, davant del micro, sense cap compromís. Si em dius, mira, doncs tinc tant de temps, 10 minuts més, doncs dediquem aquests 10 minuts. Com ho tens? O fem la secció de Felipe i després acabem de parlar amb tu.
Sí, tant.
Doncs vinga.
Sí, ve molt de gust.
Doncs vinga, perfecte. Genial. Doncs Felipe, anem per la teva secció?
Perfecte, sí.
Andiamo.
No sento la música així, però s'ha de dir quan està sonant.
Està, a veure, és que estàvem... Ara.
Gràcies. Molt bé, doncs bé, avui el que farem serà reprendre una mica... Avui serà Tatí segona part. Sílvia, perdó, la setmana passada vam estar comentant la pel·lícula Mon oncle, de 1958, que vaig convidar... T'encanta, no? De Jacques Tatí. Per cert, allà hi ha molt d'art, també.
Exacte.
I ara justament parlarem una mica d'aquesta part, perquè quan vaig recomanar veure els radioients, vaig fer a més dues preguntes, no? Una, què té a veure aquesta pel·lícula amb l'slapstick, que ja, bueno, la vaig respondre la setmana passada, i la segona és què tenen a veure aquest personatge, el personatge de Monsieur Hulot, amb el seu món i amb la relació amb els altres personatges, no? Que són la seva família, la seva germana, nebot i cunyat, principalment. Bé, he de dir que des que comença la pel·lícula, Tati fa tota una declaració d'intencions del tema d'aquesta pel·lícula, no? Que són la modernitat versus la vida d'abans, no, per dir-ho d'alguna forma. I ens contrasta dos mons. Un, el modern, sorollós, rectilini, ple de cotxes també, amb camins d'una sola direcció, indicats per fletxes i regulat per semàfors, impolut, seriós, fred, ultramodern i ple de formigó, amb el món en el que ell viu, que és l'antic, no? El fet de pedra i fusta, el divertit, el caòtic i de vegades brut també, però sobretot molt humà i amistós. Llavors, això ja només començar ja ens ho mostra Tati. De fet, ho fa amb una eina d'art, que és una obra i amb tot de cartells d'obra, que és on surten els noms dels tècnics que participen a la pel·lícula, per exemple. No sé si la recorda, Sílvia, això, aquesta part.
Fa molts anys que la vaig veure, eh? Bueno. Me'n recordaré. Ara, el dels cartells no sé si caic, però... Mira, igual aquesta setmana l'acabaré tornant a mirar. Perquè...
No és l'única pel·lícula que fa això.
Felipe, perdona, sí. Aprofita, perquè si Sílvia torna a veure la pel·lícula, pot escriure un missatge.
Sí, no, després de l'adreça. No, llavors deia, no és l'única pel·lícula que no he vist, ara no recordo quines més pel·lícules surt això, però a mi fa gràcia aquesta pel·lícula que d'alguna forma, jo que dius tot el metallenguatge, no? Normalment veiem les pel·lícules i el títol és sobreimpressionat a la pel·lícula, no? Aquí no, aquí ens mostra una obra i a l'obra hi ha uns cartells i allà anem veient aquests... qui participa a la pel·lícula. A més, també sentim tot el soroll de fons que estàvem mencionant abans del que és el món modern, no? Sí. Després, bé, la pel·lícula comença i, evidentment, ens endissa contínuament amb aquests dos mons i les seves contradiccions, no? Des del vell, aquesta persona gran que es desplaça amb un carro, lentament, amb els cotxes moderns tots arrenglerats, un darrere l'altre, embutsats en un trànsit interminable i dirigint-se cap a on marquen les fletxes, no? Després també veiem, per exemple, que la frontera que hi ha entre un món i un altre és un mur caigut, bastant destrossat, però que per allà, a més, van passant uns gossos, que són una mica una metàfora del que és la relació del nebot del senyor Olot amb altres nens, no? És a dir, amb els nens del barri del senyor Olot. Si els que ja heu vist la pel·lícula, ja recordareu que hi ha una colla de gossos que van, bueno, semblen gossos de carrer, no queda molt clar, algú porta un culler i tal, però bueno, estan per allà tota l'estona movent-se, i darrere sempre hi ha un gos salsitxa que va, a més va vestit, no? I a més va vestit, bueno, va ben vestit, com és el cas del nebot del senyor Olot, perquè els altres nens són molt desastre també. Després també juga molt amb la part de la música. Cada cop que surt el món antic o surt un element del món antic, ens posa aquesta famosa música del senyor Olot, del tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit-tit, en contrast amb algunes vegades que posa una música de jazz molt ràpida i que només sentim en el món modern quan veiem el trànsit. Després també, una cosa que també ens contrasta també amb una idea de so és justament aquesta, no? La del món tranquil, sense soroll, amb sons naturals, a vegades produïts per cops, però naturals al cap i a la fi, amb aquest soroll del món modern, ocasionat pels cotxes, ocasionat per la maquinària, per tots els dispositius que té la família del senyor Olot a casa seva, que és increïble també, aquí també hi ha una gran feina d'art. De fet, aquesta pel·lícula, que és del abans que era del 58, jo vaig al·lucinar bastant amb el fet que, per exemple, hi ha una escena en la que surt un romba, que dius, ostres, però això el 58 existia, no existia, bueno, no sé, suposo que no existien els rombes. He de dir que no va amb bateries, que va en cable elèctric, però és molt divertit veure com la senyora, la germana del Messi Olot està a casa seva contínuament, bueno, és una cosa que no para de netejar casa seva, no? És una pel·lícula també on marca una mica d'una forma molt, també, bueno, molt burlesca, molt, ho diré ara fent broma, quin és el rol que ocupa aquesta dona a la societat. I llavors, clar, es mostra tota la zona, aquesta senyora fregant i netejant, i bueno, neteja tot, fins i tot la cartera del senyor Olot, del seu marit, quan va treballar. I veiem, per exemple, això que deia, no? Un romba que està per allà pol·lulant per la casa, no? Tota la casa, a més a més, és automàtica. Així com en el món del senyor Olot tot és manual, tot funciona mai, evidentment, doncs aquí no, aquí tot és automàtic. Si vols que s'obri una porta d'un armari, has de picar un botó, no sé ben bé com funciona allò, perquè el senyor Olot, per exemple, es fa mal i tot intentant obrir les portes, intenta obrir les portes i te n'adones realment que allò és molt caòtic, no? I que dius, ostres, no, això no funciona. Que no és que no sigui, que sigui caòtic, és que el senyor Olot també té un conflicte amb aquell món, perquè no sap com funciona. Cada cop que fa alguna cosa, fica d'alguna forma la pota, no? A vegades literalment, no? Com per exemple una seqüència aquella en què va caminant a la vora d'una petita font i acaba fotent allà els peus perquè no sap ni on ficar-se, no? Ja dic, tota la pel·lícula està plena d'aquestes idees i al final ens deixa dues, bueno, treballa aquestes dues idees principals, no? Una, que bé, doncs aquesta diferència entre ciutat moderna i ciutat antiga, i també, malauradament, si més no pel senyor Olot, que la ciutat moderna és menys a l'antiga, perquè de fet la pel·lícula acaba una mica amb un pla que a mi em provoca una certa nostàlgia també, i és veure com estan tirant a terra una casa antiga per construir una de moderna, de formigó.
Però aquesta, Felip, és una constant de l'obra de Jacques Tati, perquè a totes les pel·lícules, Jocs de Fet, a Playtime, sempre fa un contrast entre el món modern. Si recordeu, els oients, i Montse, i Eva Maria, i Sílvia, Jocs de Fet és l'obsessió d'un carter de poble per fer de carter com ho fan els americans. Vull dir, veu un documental on hi ha els americans transportant les cartes amb avions, i ell diu, però jo això ho he de fer d'alguna manera, i agafa la bicicleta i comença a córrer, que acaba corrent més que els ciclistes del Tour de França, perquè els avança per una pujada, vull dir, i les va llançant les cartes ràpidament a d'allò. És una pel·lícula que a part de Mon Oncle, heu de veure, és una veritable delícia de pel·lícula, i sempre fa això, i a Playtime tota l'estona és això, els cotxes, bueno, sempre és això, no? La persona d'una altra època, d'alguna manera, i més aviat maldestra, no massa hàbil, que és el seu personatge de Mon Oncle, de Monsieur Hulot, i que, bueno, que contrasta amb aquest món que es va modernitzant cada vegada més, que s'automatitza, que es despersonalitza. És una constant de la seva obra, diria jo, eh?
Sí, no, de fet, a veure, ja vam dir que clar, ella, la seva pel·lícula és tot el que se fa al seu personatge és netament slapstick. Un dels grans autors de l'slapstick va ser Chaplin, evidentment és una gran influència, i quan compares les pel·lícules de Chaplin, sobretot Tiempos Modernos, amb les que fa Tati, veus que evidentment aquesta correlació que hi ha entre el món, evidentment en el cas de Chaplin era un món més antic encara, però sobretot aquesta deshumanització que porta la modernitat. No? És a dir, quan veiem Mon Oncle, el que estem veient és un personatge que és amable amb els seus veïns, que a més resolen, a vegades té conflictes, però els resolen a vegades només amistosament, però tot acaba amistosament, la gent es coneix, la gent es saluda, la gent és feliç, la gent és jovial. En canvi, quan veiem el món modern, el que veiem és gent que no para d'aparentar, no? Gent que no para de comprar coses, gent que no para de tenir coses, gent que no para d'exhibir-se. I ens està contraposant aquests dos mons, no? També quan el senyor Hulot va treballar a la fàbrica, també li passen mil i unes, no? És a dir, si recordeu, el Chaplin acabava ficat dins dels engranatges de la maquinària, no? O quan la màquina parava, ell continuava movent la clau per apretar cargols. El senyor Hulot li passa una mica igual, és a dir, ell no encaixa en aquell món, no? I, evidentment, les seves pel·lícules, no només aquestes, sinó també de les que has mencionat, ho acaba reflectint, no?
Sí, sí, efectivament. Bueno, és una obra, la de Jacques Tati, ja dic, imprescindible, i segurament va ser un visionari, perquè això que tu dius de si funciona aquella màquina d'escombrar o no, potser a l'època ja hi havia algun precursor del que ara coneixem, eh? Vull dir, perquè ell s'avança, jo crec que agafa els invents així que hi havia en aquell moment més moderns i els posa a la seva pel·lícula. Vull dir que veritablement, bueno, me l'estic imaginant a Monsieur Hulot, a Jacques Tati, en el món actual dels mòbils, de que tothom està mirant el mòbil quan està parlant. Jo crec que faria un retrat, vull dir, veritablement afinat i desolador, com jo crec que ara mateix és el que estem vivint, no? Vull dir, que dius, però què ens està passant? Vull dir, què estem fent, que quedem amb unes persones i ens posem a mirar el mòbil en comptes de parlar amb les persones? No sé, és una cosa molt rara. I Jacques Tati hauria dit, veus, ja ho havia dit jo fa molt de temps, que això aniria cap aquí.
No sé fins a quin punt li haurien aixafat la guitarra, perquè tots els gas que fa, aquests que fa ara, el que fa la seva pel·lícula, la pel·lícula sonora, però tots els gas que fa principalment són visuals i sonors. Clar, tenir dues persones mirant el mòbil sense parlar-se, dius, ostres, ja t'han explicat l'acudit, no?, d'alguna forma. O sigui que aquí potser d'aquí hauria d'agafar i fer parlar el seu personatge. Però bé, i llavors el que deia abans, al final de la biblioteca ens deixa dues idees principals, aquesta de que el món nou es menja el nou vell, el món vell, i després també hi ha una cosa que m'agrada al final de la pel·lícula, i és que durant tota la pel·lícula el nen, sempre que busca la protecció d'un adult és la de Tati, i el que fa és donar-li la mà, no? I si us fixeu en el cartell de la pel·lícula, si en busqueu per internet, sí, a vegades trobeu un cartell que hi ha el nen agafat de la mà del Tati. Clar, el nen té una relació molt freda amb el seu pare, entre altres coses perquè no, el pare no està a les seves coses, no? La seva empresa, les seves aparences, el seu cotxe, etc. Però al final hi ha un moment en el que, bueno, una mica jo em quedo amb la idea de que Tati diu, bueno, tot i viure en aquest món, nosaltres tots portem un nen a dins, no? Encara que no ho sabem. I llavors, el senyor Arpel, que és el pare del George, que és el fill del, o sigui, el nebot del Tati, del Monsieur Hulot, vull dir, sense voler-ho, participa en un joc que fan els nens, que és molt divertit, per cert. I dic sense voler-ho perquè, bueno, es produeix una situació quotidiana que acaba reproduint aquesta del joc dels nens. I llavors el nen, com que d'alguna forma veu, bueno, entén que el pare està jugant, el que fa és justament donar-li la mà al seu pare. Bueno, ho sento aixafar la pel·lícula, els que no l'heu vist, però la pel·lícula acaba així. I a més acaba amb una idea també que per cert, quan l'he retornat a veure al final, justament per fer una mica de memòria del que havia d'explicar, i m'ha agradat també veure com el cotxe que portava el senyor Arpel va en direcció contrària. És a dir, d'alguna forma ha trencat, o sembla que aquest senyor ha trencat la seva dinàmica d'anar seguint les fletxes amb el seu cotxe. En definitiva, és una pel·lícula per gaudir pausadament, en família, rient dels gags, per ser molt intel·ligents i crítics amb la modernitat del seu temps i, evidentment, amb la nostra, perquè poc o menys és la mateixa. I és una pel·lícula que, si no l'heu vista, recomano que la veieu aquest Nadal, i no només aquesta, sinó també les que has mencionat. De fet, totes les de Tati, em sembla que en té 5 o 6 només. Llavors, és una cosa que, en comptes d'agafar una sèrie de 10 capítols, us poseu les 5 o 6 pel·lícules de Tati i fareu la sèrie completa de les pel·lícules de Tati.
Intrigat en temps per saber com relacionaràs l'obra de Jacques Tati amb la del següent director, la del que ens vols avançar per la setmana vinent, pel proper...
Doncs ara t'ho dic. Però primer vull agrair al Jordi, l'Emma, el Joan i l'Eva, amb els missatges que han enviat a tirantdelfilm@gmail.com i els comentaris de la pel·lícula, que també els han anat introduint per aquí.
Perfecte.
I per la propera setmana... La setmana parlem del Trifó, de François Trifó. Però també, a més, faig una oferta als oïdors, i és que vegin Domicilio Conyugal. D'acord? Mm-hmm. La comentarem el 19 de gener, però en aquesta ocasió la pregunta que llanço de cara a aquesta pel·lícula és a veure si som capaços de trobar el senyor Hulot en aquesta pel·lícula.
Ah, apareix? Ah, mira, això no ho sabia. Quina
d'acord?
Gràcia.
Apareix el personatge, és a dir, no apareix el Tati, el Jacques Tati no hi apareix, però sí apareix el senyor Hulot en aquesta pel·lícula. No? És allò que parlem moltes vegades de com els directors s'inspiren en altres directors i inclús els homenatgen, no? O els directors, o pel·lícules, o els seus personatges, com és el cas. Així que recordeu, fins al 9 de gener de 2022, emails a tirantdelfilm@gmail.com i m'expliqueu, sisplau, els que veieu aquesta pel·lícula, on apareix el senyor Hulot.
Felipe de la Cruz sempre fent això, tirant del film, i sempre deixant-nos un interrogant perquè ens quedem intrigats. I jo reconec que aquesta vegada m'has deixat especialment intrigat per aquestes pel·lícules de Truffaut i del personatge d'Antoine Doinel. Doncs jo les vaig veure fa temps a la Filmoteca i ara m'ha cridat molt l'atenció tornar-la a veure per mirar de descobrir això que ens has preguntat. Sí. Perfecte. Doncs ara que parlàvem d'això i que Sílvia, en un moment determinat, quan Felipe parlava de Mononcle, deia m'encanta, doncs penso que és un bon moment per preguntar-te, Sílvia, quins són els teus referents o quines són les teves pel·lícules o directors d'art preferit. Tens directors d'art preferit que tu segueixes i que dius, mira, veuré aquesta pel·lícula perquè la fa aquest director d'art o aquesta directora d'art i vull saber què fa amb el tema de la decoració, podríem dir, no? Dels muntatges. Ho fas, això?
Sempre m'hi fixo quan a veure una pel·lícula, sempre m'hi fixo qui són els noms, el que passa és que clar, moltes vegades doncs, sí, o són de fora, a vegades són més d'aquí, no? Els d'aquí doncs, en coneixem més, però bueno, no sé, per exemple hi havia per exemple una pel·lícula d'en Wes Anderson, m'encantaria treballar amb ell, per exemple, que ell treballa uns decorats excepcionals. No soc molt, molt, molt de sèries, però reconec que quan va sortir Joc de Trons vaig trobar que era una sèrie molt ben feta en molts aspectes i seria una bona sèrie per treballar. Per això que us dic, perquè està molt bé anar d'un món a l'altre i, bueno, són feines molt, molt, molt maques. Volia fer una pinzellada a lo del Felipe, de que deia això de que recomanava la pel·lícula per veure-la. I també en el sentit de que si algú doncs, vol començar-se a fixar més en la feina d'art, és un exemple molt clar, perquè es veu molt clar com queda pintat un món o un altre, no? El món gris, el món industrial, pels colors, per la fredor, perquè no hi ha textures, no? I en canvi el món real, el món on passa de tot, on hi ha una naturalitat, què és el que passa, no? Llavors, també és un bon exemple de pel·lícula per veure això, per veure un treball d'art molt, molt ben fet, molt.
De fet, ara que estaves parlant d'això, Sílvia, de la pintura, no? De com s'ha de fer un fons, un decorat, un matís, no? Que enllaça amb el que deia abans Felipe sobre la relació amb la direcció de fotografia, amb la llum. Doncs en la pel·lícula, una de les pel·lícules, bueno, que ara mateix encara estan en cartellera i que està recollint molts premis, Mediterrani, que has participat, doncs tu apareixes en IMDb com a pintora, més o menys, com a painter, és? O com a...
Sí, sí.
Oi? Explica'ns una miqueta això, en què consisteix aquesta feina, la feina que vas fer a Mediterrània.
Bueno, doncs Mediterrània, com sabeu, és una pel·lícula basada en la trajectòria de l'Òscar Camps, i d'alguna manera gran part de la pel·lícula passa a l'illa de Grècia de Lesbos, no? Que és on ell d'alguna manera, veient una imatge del nen que va morir, doncs diu que, bueno, doncs decideix obrir Open Arms i, bueno, una mica aquesta trajectòria. Llavors, gran part de la pel·lícula passa en exteriors i es roda en exteriors, no? Però hi ha una part que es va fer a plató i llavors el que es va fer és la reproducció del despatx de l'Òscar Camps, la reproducció d'on es canviaven els socorristes i, clar, tot això ha de tenir un envelliment. Llavors, doncs, bueno, aquí hi havia la part que va construir, no?, que va posar, doncs, les fustes, les parets, les portes, les finestres del despatx, de la zona on es va canviar tothom. I després, juntament amb en Josu, que precisament era el meu professor de pintura de l'ESCAC i que ha fet pel·lícules com El perfum i moltíssimes més, doncs ens vam dedicar a pintar i embellir com si allò, doncs, fos de l'època de quan l'Òscar estava al seu despatx, no? Les taquilles, doncs, tenien... No poses una taquilla nova, vinga, va, la posem aquí, sinó unes taquilles que les vam estar patinant, envellint, on hi ha la part de la clau, doncs, també. O sigui, que tot tingui un ús, no? I ens vam dedicar, doncs, això, uns quants dies a pintar i repintar això. I després ja van venir els companys de per atrezzar-ho, per posar el mobiliari, il·luminació i...
És a dir, que aquesta és una de les possibles feines dintre del departament d'art, perquè tu, en principi, més aviat treballes com a directora d'art. Explica'ns una mica, ja que estem amb això, dintre del departament d'art, quines diferents persones participen i quines diferents feines s'han de fer, si vols, amb un exemple determinat, com Mediterrani, que estem fent ara, o amb alguna altra de les produccions que has participat, com Hotel Olympus o Violence Begets Violence, que són curtmetratges que fa uns anys vas fer, o Un Song Fir Mia, que és la pel·lícula del 2019. No sé, si vols, amb exemples teus, o explica'ns una miqueta perquè ens fem a la idea als oients i als que estem aquí de quin abast té el departament d'art d'una pel·lícula.
Bueno, en si, en tota una pel·lícula hi ha com una sèrie de jerarquies i està com molt estructurat, doncs, perquè cada un tingui molt clar la seva feina. Llavors, dins del departament d'art començaria molt amb el productor, amb el producer designer, que és la persona encarregada d'escollir una mica l'atmosfera o la visió general de tota una pel·lícula, per exemple. Després va el director d'art, que és el que aquesta visió, juntament amb el director, ha de començar a generar espai per espai, perquè una pel·lícula, un curtmetratge, pot tenir una escena o pot tenir-ne 10 o moltes, no? Llavors, escena per escena es comença a treballar tot el que passarà a cadascuna. Llavors, segons el que passi, doncs necessitaràs o bé fusters, o bé pintors, o algú que et busqui atrezzo, o algú que te'l construeixi, un atrezzo, teixits, no? Per lo que dèieu al principi, no? Imagina't que és una pel·lícula que ha de ser, doncs, molt fosca, molt, bueno, o sigui, en un ambient més de terror, doncs s'hauran de buscar un tipus de materials, un tipus d'acabats. Llavors, la figura del director d'art és la figura que fa de link amb el director i amb tot el seu equip perquè després arribi, doncs, a materialitzar-se.
Jo l'única persona així directament que coneixia, que treballa també dintre del món de la direcció d'art, com a persona que col·labora en diferents espais de ràdio, doncs és Laia Colet, que entre d'altres coses, entre moltes altres feines, havia fet això que tu deies ara, el disseny de producció de Katmandú. Bueno, era tota una aventura, veritablement, el que va haver de fer allà aquesta dona, perquè clar, van fer-ho a Katmandú, una part de l'equip era d'aquí, una altra part el va haver de contractar allà, una veritable bestiesa. Però bueno, al voltant del que et deia de Laia Colet, no sé si entre vosaltres, els directors d'art, també us coneixeu, parleu de les vostres idees i fins a quin punt també, sobretot el que vull preguntar-te és com marca el fet de que hi hagi un director d'art o una directora d'art una pel·lícula o una altra? Veritablement pot canviar molt el fet de que sigui una persona o una altra el que faci. Què aportes tu, per exemple, Sílvia? Jo vaig fent preguntes així una miqueta a la babalà i llavors la persona convidada tira per on li vagi millor, vull dir que... Clar. Però s'entén la idea, no? Vull dir...
Sí. Jo crec que és molt important el feeling que tinguis amb un director. O sigui, si tu ets capaç d'entendre't molt bé amb aquell director li donaràs la tranquil·litat de saber que el que a ell se li passi pel cap, dient-te quatre coses o parlant-ho, tu trobaràs com fer-ho, no? Aquesta entesa doncs passa com amb qualsevol cosa a la vida, no? I qualsevol feina, hi haurà persones amb qui t'entendràs i amb qui no. Llavors, això és un punt molt clau perquè hi hagi un bon resultat. I a vegades, doncs, bueno, també s'hi suma els caràcters, no? A vegades hi ha persones doncs, que potser... No és tan agradable de treballar o no són tan professionals o llavors totes aquestes coses doncs van sumant. I també doncs bueno, també crec que quan entres en una roda de feina, acabes una cosa i potser hi ha també una altra. Si trenques aquesta roda, a vegades és més difícil tornar-hi a entrar. Vull dir, es produeixen diferents factors per anar seguint treballant o no. I llavors, doncs, a vegades, si tens molta feina, tampoc estàs massa pendent dels altres directors ni dels altres que fan, com aquell qui diu.
Has fet molta publicitat, també. M'agradaria que comentessis quines diferències, si n'hi ha, hi ha entre la feina de direcció d'art d'un anunci publicitari, de màrqueting, de publicitat, amb el cinema, amb altres coses que hagis fet. Hi ha una qüestió de velocitat, de rapidesa, de que ha d'estar tot preparat, o veritablement hi ha molta més feina, perquè clar, en un mil·lisegon, en publicitat has d'explicar 20.000 coses i després passa a un altre pla i has de preparar més coses. No sé, explica'ns una mica quina és la teva gran experiència dintre el món de la publicitat, perquè has fet moltíssimes coses.
La publicitat, tu ho has dit, és un món molt ràpid, molt ràpid. Llavors, les coses són... Sí, és molt ràpid. Llavors, doncs, els projectes són més curts i amb aquest menys temps has d'aconseguir uns resultats. Doncs, a vegades veiem anuncis que poden ser una part d'una pel·lícula, no? Llavors, doncs, la gran diferència és aquesta i bueno, els processos de treball en una pel·lícula són més llargs, es poden fer uns horaris més tranquils, no? Perquè vas preparant, tens unes jornades més estàndards. Amb la publicitat tens jornades, diguéssim, que bastant llargues.
Ho diu amb un somriure així una miqueta melancòlic de dir, mare meva, mare meva, la publicitat.
Te n'en recordes de dormir quan acabes.
Montse, la nostra public relations i bueno, i persona que vas coneixent a gent i ens les vas incorporant a la nostra vida i al programa, quina va ser la teva experiència amb Sílvia al Festival de Girona, com us vau conèixer i què estava fent allà Sílvia? Vull dir que, segons la teva experiència, què?
Bueno, de fet, vosaltres, l'últim any que vau venir, la Sílvia ja hi era.
Ah, calla, d'acord.
El que passa que, clar, la Sílvia, com és la directora d'art i estava per allà a tot arreu, perquè... doncs no us vaig tenir l'oportunitat de presentar-vos, però l'últim any que vau estar, ella hi era.
Mira.
I, bueno, jo, possiblement perquè ja queda poc temps i hem dit que parlaríem alguna cosa, li voldria preguntar que aquest any, al Girona Film Festival, ja sé que has fet una pregunta diferent, Francesc, entre de
què no ens vam conèixer, perfecte.
Però jo li volia fer, preguntar a la Sílvia, aquest any heu canviat d'escenari?
Sí. Bueno, això és una mica... Va ser 10 dies abans que, per diferents motius de confinaments, d'ERTOs, etcètera, amb el cinema que tradicionalment s'ha fet a la plaça de la Independència, a la plaça del cine, i també, d'alguna manera, és una característica del Festival de Cinema, que és un festival que es fa al cine, que molts festivals de cinema es fan en una sala d'un palau de congressos, etc. No? I al Festival de Cinema tenim l'oportunitat de veure cinema al cinema. Doncs 10 dies abans ens van dir que havíem de canviar d'emplaçament. Vam seguir amb els cinemes al Venice, però desplaçant-nos 200 metres amb els cinemes plaça. I la veritat és que ens ha anat molt bé. Ha sigut un any on crec que s'han aconseguit els objectius marcats. Ha sigut un èxit tant de participants, d'assistents, bueno, increïble. Crec que hem viscut un any molt bo del Festival de Cinema. Molt.
Molt bé. I, bueno, vols destacar, tu que has tingut l'oportunitat d'estar per allà, destacar alguna cosa que tu diguis, doncs mira, això em va encantar perquè vam estar amb algun actor o alguna experiència que vulguis explicar-nos?
Mira, a mi m'agradaria donar-vos quatre dades, perquè també ho vegueu, perquè no sé si els oients que teniu us escolta, vull dir, saben de l'existència del Festival de Cinema de Girona, perquè és dels més antics de Catalunya, per darrere de Sitges.
Sí, sí.
O sigui, aquest any vam celebrar la 33a edició. I bueno, van haver-hi doncs, més de 100 països inscrits i 59 països seleccionats. Es van recollir més de 2.200 pel·lícules i se'n van visualitzar 350. Amb les tres sales del cinema, cinc sales a la Casa de Cultura i a la Fundació Balbi. I això va ser una de les coses a destacar, és que la gent quan sortia, la selecció feta per cada sessió era una qualitat extraordinària, o sigui, molt talent. I això també doncs, és remarcable perquè el Festival de Cinema és que és un festival dedicat al talent emergent. No a la persona que acaba de debutar, eh? No entenent el talent com la persona que acaba de debutar, sinó el talent, a la creativitat. Llavors, és una oportunitat per veure bon cinema, bons llargmetratges, bons videoclips, bons curtmetratges, documentals.
Diria que quan Lluís Valentí escolti aquestes paraules de Sílvia Grau et nomenarà ambaixadora del festival directament perquè, bueno, la veritat és que molt bé, molt bé.
Bueno, de fet, la Sílvia ens pot explicar que ens van donar, al festival li van donar, no?, un premi al talent a Nova York, no?, i ella va mateixa, va tenir l'oportunitat de recollir aquest premi. Sílvia, vols explicar-ho?
Sí. Bueno, amb això que deies francès i el que deia dels directors i dels feelings, no? En Lluís sempre comenta que ell i jo som siamesos de cap, no? Llavors, doncs, que d'alguna manera doncs, ens entenem a l'hora de potser idees boges o coses que diries que un altre potser no t'ho encaixa, no? I sí, la veritat és que va ser fa 2 anys, no? Sí, perquè amb tot això del mig sembla que hagin passat molts més anys. I sí, ens van donar el premi al millor festival de la nostra especialitat del talent, no? I va ser tot un honor poder anar a Nova York i bueno, i viure com plantegen un altre festival. Sempre n'aprens, no? Sempre aprens petits detalls i coses. I la veritat és que va ser molt xulo i és un bon premi pel festival. I per un festival català, un reconeixement a fora, no?
Doncs fantàstic. Vull dir, sí, veritablement. Jo estava mirant el teu currículum, Sílvia, i el que em crida l'atenció, i és una cosa que no li he preguntat mai a ningú, potser perquè mira, no s'ha donat l'oportunitat, però darrerament moltes de les localitzacions de la publicitat, sobretot, però també de pel·lícules, són a Tenerife. Què passa amb Tenerife? Sílvia, explica'ns una mica, perquè em crida l'atenció.
I mira, escenàries en general, no? Sí. Bueno, tot això és una mica, doncs, un tema econòmic, les condicions econòmiques que tenen els països estrangers per poder rodar, doncs són millors que els seus propis països, a banda del clima, que si tu rodes a Tenerife té, no, és que ara no sé quants, potser si dic 100 em passo, però té molts microclimes, cada 10 quilòmetres o cada 15 ja està canviant un microclima, no? Pots estar al Teide, pelat de fred, però pelat de fred i acabar la nit arran de platja i tenir que anar amb bermudes, no? Llavors, doncs, tot això fa que quan un ha de fer una producció, doncs, que la localització és Mèxic, que la localització és bueno, no sé, països freds, allà trobes una mica de tot, no? Llavors, és una mica les dues coses. El fet econòmic, no?, de les ajudes i les subvencions que ara s'han tornat a obrir, i l'altra part és la pròpia terra, no?
I parles de primera mà de tot això, de les produccions estrangeres, perquè, vaja, repassant, com dèiem, el teu currículum, doncs, bueno, de més nou a més antic, doncs has participat en la direcció d'art com a dissenyadora de sets i com a diferents càrrecs, doncs, anuncis de Giorgio Armani, de Kia, de... No dic altres noms perquè no els conec. Bueno, per exemple, PNS Bank, és que no ho conec. Però, bueno, també de Ford, d'Hotel Olympus, que abans comentàvem, de Wallapop, part d'aquests, doncs, es poden veure amb aquest reel que dèiem abans, de Audi, Futbol Club Barcelona, IKEA. Ens agradaria que ens expliquéssim, no sé, no em puc resistir, no acostumo a fer això d'explicar, de demanar anècdotes, però en aquest cas sí, una miqueta anècdotes de rodatge o coses que t'hagin passat una miqueta extraordinàries i que hagis hagut de maquinar una miqueta més de l'acostumat per treure les castanyes, no?, del foc, per treure d'una situació o tot va rodat sempre, tot va, com tu deies,
no.
A partir de... Oi que no? Doncs pues vinga, va,
no.
Fes-nos una miqueta idea d'aquestes qüestions.
No va rodat. De fet, haig de dir que el Departament d'Art som bastant pringats, deixa-m'ho dir així, perquè som gairebé els primers que arribem a Puesto i els últims que marxem. I bueno, hi han hagut situacions, doncs, en les que t'has hagut... La preproducció ha sigut molt dura perquè has hagut de construir uns arbres i el temps ens venia en contra i potser ens hem passat, no t'exagero, una producció quasi bé, vam estar 3 dies sense dormir. Tot un equip d'art que supervalents i després quan va arribar el rodatge nosaltres estàvem allà com ara hi ha flors i violes, no? Per nosaltres va ser quan tothom els hi començaria la feina, per nosaltres va ser el... ens miràvem i dèiem, oh, mira, ja està tot fet, no? En canvi, altres, que la preproducció ha sigut molt més senzilla i, en canvi, el rodatge pateixes. Llavors, anècdota, aquesta cosa explicava, no?, de que es va rodar al Valle de Anaga, doncs, amb això, amb els guardes forestals, que no ens deixaven treure i desmuntar el que prèviament havíem de... què més? Bueno, doncs també tenir que transformar una casa d'última generació, pues, high-tech, diríem, no? D'aquestes que són tan fredes, de vidre, de perfils metàl·lics, convertir-la en una casa més colonial, perquè interessa aquella localització per fer-ho tot. A vegades hi ha molts problemes amb els vinils, la retolació, coses d'aquestes, les mides, perquè bueno, a vegades has de transformar un cotxe de policia... anglès, no? I has de posar les coses del revés i, bueno, tot té... És que cada projecte té les seves cosetes.
És creativitat, bueno, en el punt màxim, no? Perquè, clar, sempre són coses noves. Aquí, com recomanaries una persona interessada en treballar en aquest departament? Bueno, primer, ho recomanes o dius, no, millor no et dediquis perquè això és massa dur i busca una altra feina? O com recomanaries que una persona entrés dintre d'aquest món? Vull dir, començant ja amb equip de rodatge, estudiant a l'ESCA com una escola de cinema, estudiant Belles Arts, com tu vas fer també en el seu moment, com seria la millor manera per entrar amb aquest tipus de plantejament de feina, Sílvia?
Mira, amb això que deies abans de referents, no? Quan a vegades he mirat referents estrangers i així el recorregut, he vist que moltes persones han començat sent dissenyadors, com jo potser vaig ser de dissenyadors d'interiors i després vam passar pel teatre i després del teatre vam evolucionar cap a l'audiovisual, no? Llavors, crec que les persones que actualment estan estudiant, doncs això, tant disseny d'interiors com fan escenografies, tot el que és temes espaials, si els interessa el món i els hi apassiona, perquè necessites molta part de passió per aguantar, doncs, aquestes llargues jornades, és anar contactant i si volen una bona especialització, doncs sí que recomanaria poder fer un curs a l'ESCAC, a Londres o a on sigui, no? I anar agafant aquesta experiència. Això segur. El que passa que dic que és una professió en la que no et lleves i dius, sí, jo seré això. Gairebé tothom que conec hi ha arribat a través de diferents vies d'inici, no?
Doncs Sílvia Grau, el temps ens acaba, sempre fem curs perquè continuaríem parlant amb tu, si vols un altre dia, doncs continuem detallant amb pel·lícules concretes i amb espais concrets que hagis treballat, però moltíssimes gràcies per formar part ara, per entrar avui en el programa, l'MKC, més que cinema, Ràdio Sant Vicent. Recordem els deures, Felipe de la Cruz, pel proper dia i què s'ha de fer per participar, així en 20 segons.
Sí, he recomanat veure la pel·lícula Domicilio Conyugal i de François Truffaut, i que s'hi fixin en quin moment surt el personatge del senyor Olot a la pel·lícula. I recordeu que els comentaris els podeu enviar per e-mail a tirandelfilm@gmail.com.
Eva Maria Milara, moltes gràcies com sempre per posar-ho tot en marxa perquè tot quedi gravat i poder després editar el vídeo.
Gràcies a ti i a vosotros. Feliz Navidad, felices fiestas a todos y a todas.
I Montse Rodríguez, benvinguda com a col·laboradora ja fixa, podríem dir, del programa, i la setmana vinent...
Moltes gràcies, com sempre, he après molt avui, també.
S'aprèn molt amb aquests convidats, amb vosaltres aprenc molt. Grau,
gràcies, Sílvia, gràcies, Felipe, va, Maria.
Gràcies a vosaltres. Gràcies. Molt interessant, Sílvia.
Fins la propera. A reveure. Ja, bon fin de cinema.
Fins la propera.